village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi.
I ara normalment jo el que faria seria dir Santi Jiménez, bon dia, Malcom Otero, bon dia, però no puc dir això. He de dir Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
No, aquesta sintonia no et serveix, no funciona. Àlex Montoya, bon dia.
Otoe dia.
Eh?
Otoe dia.
Otoe dia. Otoe dia.
Bon dia.
Perdona, esteu a punt de fer uns exagrables?
Home, estem a punt de fer els exagrables. Després d'aquests exagrables ja ningú més voldrà fer exagrables. Fins i tot Santi i Malcom trucaran després i diran, mira, Xavier, ho deixem.
Xavier. Però llavors, perdona, jo a les 11 normalment us tenia perquè heu de fer les crítiques de cinema i tal, llavors que...
Aquesta serà, la que ve, després serà la pitjor secció de cinema de la història. Simplement perquè no estem nosaltres.
Quin drama. Bé, doncs vosaltres em direu que...
Doncs mira, si vols, avui parlarem d'un personatge que va ser glorificat...
Però sí,
durant...
com si ho féssiu habitualment.
Sí.
Ah, molt bé.
Durant Otoe de temps, però que tenia més perill que Mateu Laoz a un Madrid-Barça. Li van dedicar una pel·lícula que en realitat era Bambi, comparada amb la seva vida real. Un tio que era conegut amb el sobrenom de Sang i Pebrots, que tenia ànsia de glòria, que volia passar la història com un gran cap militar amb la seva lluent pistola amb empunyadora de llibori. Però que era un tio... no us ho perdeu. Despietat, racista, antisemita, poeta frustrat, mal parlat, amant de l'ocultisme i simpatitzant dels nazis, i que, a més, és un dels herois de Donald Trump, que, pels de l'ESO, és aquell senyor que té la cara taronja amb un gat al cap com a tofa. Estem parlant del general George S. Patton Jr., més conegut com el general Patton.
Aquesta trompeta, quanta estona d'estar sonant la trompeta?
És un trompetista que estava allà i que no parava.
Un respecte, va, És un trompetista militar i té que fer les seves hores.
No és com el pobre Peter Sellers a la Guateque, que el disparaven.
Està fent el solo de guitarra. Stairway to Heaven està fent.
Vinga,
va. Ha de venir alguna cosa al darrere o no?
Sí, ara començaria a parlar el general Patton.
Ah.
Centaus.
Ai, mira, ja està, centaus.
Ah, centaus, ha dit.
Centaus.
A veure, és el doblador, eh?
Sí, clar,
no, ho dic perquè... Per
és el Patton,
original. Aquests falsos catalans.
A veure.
Una guerra muriendo por su patria. La ganó...
Estic en silenci, és falsa, jo, Patton, eh?
Haciendo que otros pobres estúpidos bastardos murieran por ella.
Quina frase.
Quin caràcter, eh?
Muchachos.
Aquest és l'inici del cèlebre discurs que apareix al començament de Patton. És una de les pel·lis favorites, precisament, del senyor de la tofa de cosa...
Trump.
De la cara taronja. Això de ser militar a Patton li venia de família. El seu avi va ser comandant d'infanteria a la Guerra Civil Americana i va morir a la batalla de Cedar Creek el 1864, això l'avi, i el pare va voler fer carrera militar, però es va fer advocat per guanyar-se la vida. I va ser llavors quan li va dir al seu fill: algun dia, hijo mío, todo aquello que baña la luz será tuyo. No li va dir això, no, és broma. En realitat li va dir: sigues el soldat que jo no vaig poder ser. I en realitat el que passa és que el petit George era un estudiant mediocre, una mica com Jaimito, i de fet no va aprendre a llegir i escriure fins als 12 anys. Però, tot i això, es va matricular a la Virginia Military Institute, que és on havia anat el pare, potser per endoll, i un any més tard va entrar a West Point. Però allà va trigar 5 anys a llicenciar-se, o sigui que era el clàssic repetidor, una mica el xulito que anava... Es feia el xulito davant els companys, encara que anés suspenent totes les assignatures.
Perdona, això no és Quarto Milenio?
Sí, és que al general li agradava Otoe, l'ocultisme. Li agradava la Ouija, li agradava el tarot, li agradaven els llibres d'espiritisme, li agradava tot això.
Sí o no?
Sí. Només li... Bé, la qüestió és que aquest senyor, a part de tot això, ell creia en la reencarnació.
Ah, sí?
I creia que era, entre altres coses, un general cartaginès, Aníbal, un legionari romà, creia que totes aquestes personalitats estaven dintre seu.
Era com Carlos Jesús.
Exactament.
Exacte. Micael.
També un comandant de camp de Napoleó, en fi, es va quedar sense dir només Curro Jiménez i el capitán Trueno. Però totes les altres figures militars hi eren a dins seu. Era un senyor, en fi, que estava una mica boig. I si no s'hagués pogut guanyar la vida com a militar, sempre hagués pogut ser una espècie de Sandro Rey, però de tres estrelles.
A més, aquest tio, el Patton, era un tio solitari que no suportava els esports d'equip. Una mica li aniria bé jugar al Madrid, perquè allà l'equip no... Allà cadascú fa la seva guerra.
I què feia, llavors?
Doncs aquest tio feia esgrima, muntava cavall i corria. Esports que, per cert, formen part del pentatló, prova olímpica en què va participar als Jocs Olímpics d'Estocolm.
Ah, el tio va anar als Jocs Olímpics.
Sí, 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 va participar. I va quedar cinquè. Va quedar cinquè, però a la prova de tir va fallar.
Com si hagués... la de tir?
La de tir. Però
no
era, de tir,
no era,
era
militar, el tio.
I va fallar. I, doncs, si no hagués fallat, segurament hauria tret medalla. O sigui, que el general Patton podria haver estat un medallista
és
olímpic.
És mítica la mala hòstia que li va agafar al fallar.
Sí, sí, se m'ha dit, quan va arribar al vestuari va fer una mica rotllo Risto Stoikov,
Rebentant...
que va rebentar tot el vestuari.
Va fallar amb la prova de tir, però paradoxalment es va guanyar fama perseguint i matant rebels mexicans en tirotejos molt a l'estil del Salvatge Oest. El Patton era un home d'acció. I quan va arribar la Primera Guerra Mundial va veure la primera oportunitat d'experimentar allò d'estar al front de la batalla. Però els tres dies de ser-hi, quina mala sort!
L'alegria del pobre!
Sí, sí, sí. El disparen al maluc i va haver de tornar cap a casa. Es va pillar un rebot màxim i a més encara quan arriba a casa...
Era un tio que s'emprenyava fàcil.
Sí, tenia un pronto. Tenia un pronto. I quan arriba a casa el degraden de coronel a comandant, que vull dir, ja és l'espiral de la mala suerte, a causa de les retallades, que no és una cosa tan actual.
Home, hi ha una... A mi m'agraden molt les teories sobre el general Patton, n'hi ha mils, però sí. Hi ha una que diuen que estava tan malament del cap per culpa d'auto i accidents de cotxe. El tio cada any tenia un accident de cotxe.
Ah, sí?
No és conya, gairebé cada any. O sigui, de fet, a la biografia del Robert Wilson especifica al final ja com una espècie d'inventari dels accidents de cotxe que
cada any assumia una data.
De cotxe. De fet, el 1917 va tenir un dels més importants a França i li va escriure a la seva dona una carta que deia: "Estimada, ja he tingut el meu accident anual. I a més, aquesta vegada m'he permès el mal gust de travessar el parabrises amb el cap." De fet, una altra teoria diu que estava tan malament del cap perquè li agradava molt la hípica, però sí. Els cavalls no li agradaven, o sigui, els cavalls no li queien bé.
No, exacte, que, o sigui, que ell no queia, queia bé els cavalls.
Ell no queia bé els cavalls. No. O sigui, ell li agradava molt els cavalls, els cavalls no responien amb la mateixa passió. I, de fet, deien, el Wilson també deia que una de les teories més extreses és que el tio estava malament del cap de les patades que li havien donat els cavalls al cap. Es veu que tenia la mala costum de donar-li coses al cap. També podem afegir aquí que tenia tendències suïcides.
O sigui,
l'home, si buscava una mort heroica i estava tan emprenyat amb que no pujava a la cadena de comandament militar sí. I tal, que un dia va agafar un vaixell sense tenir cap títol de navegació ni res i va navegar 3.500 quilòmetres cap a Hawaii desitjant, segons paraules seves, que una tempesta enfonsés el vaixell i l'ofegués.
O sigui, però no va... No va aconseguir.
Va arribar a port i tot, imagina't com era el tio. Va escriure una altra carta a la seva esposa i li deia...
Com va arribar?
No sé si com va arribar, però va escriure una altra carta al cap d'uns dies que deia: "Maleït sia, cada vegada se'm fa més llarga l'espera entre guerra i guerra."
Ja aquest tio volia morir a la guerra, en realitat, no? Un
sí?
Heroi.
Sí, doncs va acabar d'una altra manera. Ah. Ja t'ho explicarem després. Però finalment arriba la seva gran oportunitat, el moment que esperava per demostrar la seva vàlua, la Segona Guerra Mundial.
Home, sí, l'envien. És Champions, això, per un militar.
Però l'envien a l'Àfrica.
Sí, sí.
A l'Àfrica i entra per Marroc, que hi va definir com una combinació de la Bíblia i Hollywood. Una definició que ni Julio Iglesias. Però com Romerito, un nom que segurament no sonarà als de l'ESO, no debuta amb bon peu. La primera batalla contra els alemanys, la del pas de Kasserine, la perd i, a més, per colejada. Després Eisenhower l'envia a Tunísia a comandar els OTO i soldats del segon cos de l'exèrcit i allà doncs deixa clar que no deixarà passar ni una. L'esmorzar, ell diu, és de 6 a 1:15. I qui no arribi a aquella hora... es queda sense
això haurien de fer els hotels.
Ara, no estaria malament.
A què és el desayuno? Pues de seis a 6:45. Como 6:15. Sí, llega un minuto. Tarde no hay desayuno, ¿eh? Ya a la habitación, rápido.
I a més, a tots els soldats els feia portar corbata. Qui no portés corbata seria multat i arrestat. De fet, als 11 dies d'arribar, guanya la seva primera batalla i es pren la venjança, atenció a la frase, aquests nazis de merda els agafarem pel nas i els patejarem el cul.
Els agafarem pel nas?
Sí, això va dir.
Per què vols agafar pel nas?
No ho sé.
Amb els dos dits? Dits als narius.
Exacte. Això, doncs, clar, encara agradaria, perquè els nazis no li queien tan malament.
Ah, no?
No.
Ja hi som, ja era
no,
nazi.
No, però ja en parlarem després.
Doncs enmig de tanta disbauxa, el Patton també tenia afició per escriure poemes, però és que era un absolut desastre com a poeta. N'hi ha un que es diu Déu de les batalles, que us passo...
Per favor.
Ah, no fotis. Has portat un poema de Patton?
Sí, no, només sí, el portarà, sí, sinó que el llegirà. Endavant, sisplau.
Això no ho faig des de que vaig fer la funció de Sant Joan.
No està prou pagat, això.
A veure.
Anem allà. Vamos allà.
A veure, mira, mira.
Oh, gran Déu, que a través dels temps heu donat suport amb la mà plena de sang, com a Saturn, Jufo o Buden, heu liderat la nostra banda guerrera. Una vegada més busquem el vostre consell, però no en la seva aparença. No lamentem per la teva misericòrdia. Per matar, Déu ens fa savis. Pels esclaus que eviten el problema, no us demanem la vostra ajuda. Nosaltres confiem en els nostres esperits, els nostres cossos sense por. De dubtes i matisos temibles, encara tens la protecció del nostre esperit. Feu fortes les nostres ànimes per conquerir. Dóna'ns la victòria, senyor.
Però no rima ni una, no?
Rima sonante, penso sonante.
Són cares d'aquests que pensa que els poemes han de rimar. En Patton era un pioner, hòsties. Era el nou Baudelaire.
Sí, sí, no s'hauria guanyat la vida com Gloria Fuertes, que pels de la ESO seria com aquest senyor que escriu poesia, aquest tal Mark Wan, però ben feta.
El senyor Patton tenia les seves pròpies regles. Ell sí. Sempre feia el que li donava la gana.
Ah, sí?
Una mica. I és famosa la història de que les ordres de l'alt comandament era que la conquesta de Sicília entrés pel sud.
Mm-hmm.
Però ell va dir que ho faria pel nord.
Perquè sí.
Per Palermo. No, tenia una raó, i és que volia arribar a Messina, sí, que era l'únic punt de sortida pels alemanys abans que els britànics arribessin allà. Per què? Perquè els britànics els manava el general Montgomery, i Patton odiava Montgomery.
Volia arribar abans.
L'odiava mort. Sabeu qui va entrar el primer, no? En aquest lloc de Messina? Patton.
Sí, va guanyar.
Llavors, l'alt comandament li va enviar un telegrama dient-li: Este puerto lo tenía que haber conquistado Montgomery.
¿Qué haces?
Y Patton va contestar: ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo?
Anava patint ferides, diguem-ne.
Sí, sí. Bueno, més que ell, els seus soldats.
Això
i quan
també.
Els soldats els ferien, ell els hi donava medalles. Mm-hmm. Tu t'han ferit en combat, medalla per tu.
Vinga.
En canvi, aquells que estaven cansats, que no tenien ferides físiques, però potser psicològiques, per ells eren covards. Mm-hmm. I atenció als dos incidents que explicarem. El primer el va tenir amb un soldat que, quan va veure que no tenia cap ferida visible...
Que va anar a un hospital, diguem.
Sí, a un hospital, una visita a un hospital de campanya, exactament.
Mm-hmm. Va agafar veure'n un, que estava allà al llit.
Estava allà
al
pobre, mig plorant, i va agafar els seus guants i va fer...
Amb el guant,
No es pot néixer tan covard o tan sarassa.
Perquè no tenia cap ferida.
No, clar. El pobre estava allà, doncs, cansat. Estava, doncs, allò, la fatiga de guerra. I el va fer aixecar, el va engegar al final de l'habitació i quan anava el tio corrent cap allà, li va fotre una cosa al cul que el va tirar a terra.
Era una mica com Camacho i Pacheta, no?
Sí, un... Pacheta!
Pacheta!
I el segon, just un dia després, en un altre hospital, va bufatejar, perdó, aquesta vegada sí, directament amb la mà oberta.
Amb la mà oberta,
sí, rotllo Bat Spencer, i el va amenaçar també amb una pistola. El personal dels hospitals va informar dels incidents a Eisenhower, que li va fotre una bronca, que encara es recorda, i li va demanar que es disculpés amb ells. Ho va fer, però en el seu diari va escriure aquesta frase: vaig fer el que es mereixien.
Aquests dos incidents van provocar que no participés a la campanya de França i el van enviar a Londres.
Van castigar.
Sí, bueno, el van castigar. El van fer, més aviat era com un esquer per despistar els alemans dels plans que tenien pel desembarcament de Normandia. Això amb ell no li feia molta gràcia perquè ell era feliç al front, com el Messi al camp. Però finalment, un mes després del dia D, sí que l'envien a Europa amb el tercer exèrcit per tal d'obrir camí. I allà va fer el que ara en diríem tràfic d'influències i prevaricació. Explico la història. Ell havia d'engegar l'assalt de Hamelburg i resulta que el seu gendre, John Waters, que és un senyor que no té res, aquest gendre no té res a veure amb el director de cine, aquell que feia pel·lícules amb la Divine, li feia menjar caques de gos, recordeu?
John Waters.
Res a veure.
No era John Waters el director.
No.
Era John Waters. Sigut una bona història, eh? Mi cunyado era Patton.
Mi suegro era Patton.
Perdona, mi suegro era Patton.
Doncs aquest John Waters estava tancat, portava 2 anys podrint-se camps de presoners alemanys. I els informes dels serveis d'intel·ligència indicaven que estava a prop de Hamelsburg, que era aquest lloc on aquest assalt que havia de fer Patton. Aleshores, com estava a prop, va decidir que seria una bona idea muntar un grup d'amigos, 12 del patíbulo, i va triar un comando reduït per alliberar el seu gendre. La cosa va acabar fatal. Eren pocs, el pla de Patton estava mal dissenyat, ell pensava que guanyaríem de xorra, però no, i els supervivents de l'atac van ser capturats.
I a més també volia anar a la campanya del Pacífic per acumular més mèrits, però el van calar. Primer no el van enviar a França i després doncs, no el van enviar al Pacífic. I què van fer? Doncs mira, saps què? T'enviarem a fer l'administració de la postguerra a Europa. I allà és on se li va veure el llautó, perquè allà trobarem el Patton racista. Per començar, odiava els soviètics. De fet, odiava tots els pobles eslaus i deia que els comunistes eren els fills assilvestrats de Gengis Khan. Després tampoc li tenia gaire apreci als àrabs. Va dir que eren una barreja de totes les males races de la Terra.
D'entrada, no li agraden els soviètics?
Els àrabs tampoc.
No li agraden els àrabs?
No, i ara, però... ara ve la gran, o sigui, la gran mania que tenia Patton algú era els jueus. No suportava els jueus, els odiava a mort. De fet, el seu diari els definia com aquesta gent que caga i pixa per tot arreu. Això és la definició del general Patton dels jueus.
Quan ho escrivia el seu diari.
El seu diari, exactament. De fet, Eisenhower el va destituir del càrrec de governador després que digués que els jueus eren una subraça. Això mentre visitaven un camp de refugiats jueus.
Oi, no.
I que estava preparant, davant dels jueus, ho va dir, un nou camp de concentració per ells perquè estiguin més còmodes.
No, hosti, no fotis.
Un altre exemple. El 1944 va anar a una cerimònia religiosa a Alemanya que va tenir lloc poques hores després d'alliberar un camp de concentració que havia alliberat ell mateix. I va dir, aquests jueus feien tanta pudor que 3 hores després de sortir d'allà vaig vomitar a l'esmorzar només recordant l'olor.
Ai, per favor.
Sí, el tio tenia molta tela. Eisenhower volia que Patton li conquistés les cases als alemanys, confiscar les cases als alemanys adinerats perquè les ocupessin els supervivents jueus. L'ordre va amargar Patton. Els desplaçats fills de puta floreixen com arbres verds, li va escriure un amic. El president Truman va començar a rebre informes bastant xungos sobre el que estava fent a Baviera. Llavors, Eisenhower va viatjar des de Frankfurt per acompanyar Patton en una visita als campaments de refugiats jueus. I el que va descobrir era que els guàrdies d'aquells assentaments eren de les SS.
Com que eren de les SS?
Eren de les SS, que Patton els havia reciclat perquè deia que eren molt bons guardians.
No fotis. Sí. Perdona, els dels camps de refugiats.
Correcte.
I va posar tios de les SS.
Tios de les SS. Durant el recorregut, Patton va comentar que les instal·lacions havien estat netejades abans de l'arribada dels jueus perquè havien estat orinant i defecant per totes bandes.
Sempre està igual.
Sempre. Tenia una mania amb això de les necessitats fisiològiques. Eisenhower li va dir a Patton que callés, no? Que es callés una miqueta, perquè estava allà liant una mica tot el que seria parda. I el tio va dir que el poble... que agafaria el poble que hi havia al costat, un poblet alemany, i el convertiria en un altre camp de concentració per algun d'aquests jueus malalts.
Però quina mania tenia el tio.
No,
era... Això és la postguerra,
Això és postguerra.
Sí, quan s'ha acabat la Segona Guerra Mundial...
Sí. Però ja el fan governador d'una part d'Alemanya. Segons Patton, tot això són paraules de Patton, literals, els jueus desplaçats eren llagostes, inferiors als animals, perduts de tota essència, i també eren una espècie subhumana sense cap dels refinaments culturals o socials dels nostres temps. Això ho deia el seu diari. Hosti. Un assistent del que després seria les Nacions Unides va tractar d'explicar-li que aquesta gent estaven traumatitzats. I que, clar, que les havien passat canutes. Home. A la guerra. Mm. I Patton li va respondre, personalment, ho dubto. Mai he vist un grup de persones tan faltes d'intel·ligència i d'esperit.
Home, d'aquí, superracista, però m'heu dit que també era una mica... Se li anava el braç dret en l'aire, de tant en tant.
Sí.
Demanava el taxi sovint, diguem-ne.
Exactament. Ja hem dit, sentia simpatia pels nazis, l'havien nomenat governador de Bavària i el primer que va fer, com deia el Toni, era posar a vigilar els camps de desplaçats antics membres de la CSS. Passes la prova. I és que ell admirava l'eficiència de l'organització alemanya. I, a més, tots els seus col·legues, o molts dels seus col·legues, eren antics jerarques nazis. Els alemanys són els únics homes decents que queden a Europa, va dir.
Hòstia, després de guanyar-los a la guerra.
Així era, el Mick Patton.
Molt bé. Va tenir ganes de guerra fins al final. Abans de morir, està obsessionat amb començar una guerra amb els russos.
Però pesat. Què passa, aquest senyor només...
No, però si ell però ja t'havia...
Toni, veure... no havies d'explicar la història aquella de connexió alemanya, catalana?
Hi ha una connexió catalana.
Com?
De Patton.
Sí.
Ara te l'explico.
Patton està relacionat amb Catalunya?
Ara te l'explico. Abans de morir està obsessionat. O sigui, ell volia començar una guerra amb els russos. Mm. Ja que eren el gran enemic.
Perquè, abans, un cop has guanyat la Segona Guerra Mundial...
Recorda que abans hem dit que li va enviar una carta a la seva dona i en cada dia trobo més llarga l'espera entre guerra i guerra.
Home.
Ja havia passat molt de temps. Ja feia 4 setmanes que s'havia acabat la guerra i ell volia una altra guerra. Perquè ell era, no tenia res més a fer que anar a guerres, perquè els Jocs Olímpics no se li donaven bé, l'espiritisme tampoc acabava de funcionar, jo el que li anava eren les guerres. Total, que el gran, el comandament aliat, va intervenir les seves comunicacions i van descobrir que ja estava tramant com començar una tercera guerra mundial amb els russos. De forma que, bé, el van rellevar. Van dir, escolti'm, senyor Patton, vostè ja cap a casa, eh? Agafi el barco si vol una altra vegada, vagi a Hawaii una altra vegada, a veure si hi ha sort, i s'esfonsa. Però va tenir una parada cardíaca, sembla, insuficiència cardíaca, i va morir, el desembre de 1945.
D'un atac de cor.
Fins aquí, la versió oficial.
Ah, què dius?
Hi ha una altra versió de Robert Wilson, que mencionava abans, que és l'historiador militar que més ha estudiat Patton, que va estar una dècada estudiant les circumstàncies de la mort del general Patton. I resulta que ell va descobrir, o almenys això és el que diu el seu llibre, que està molt ben documentat, que no va morir d'aquesta manera, Patton. A Patton, un franctirador li va volar el clatell. Aquesta és la versió no oficial del tema.
A on?
Ah, pues, fa, pues,
no, vull dir, a on el van enganxar un franctirador? No se sap.
No, pues, ell va tenir un accident de jeep, crec, sí, que a França, una altra vegada, i li van... O sigui, era un accident de jeep staged, això, pues, muntat de manera que semblés real,
sí,
però la realitat és que el senyor aquest, des d'un quilòmetre, li va fotre un tret al clatell. Perquè va haver-hi un general, el que en aquell moment, no me recordo com es deia, el general, li deien Wild Bill, el general, imagina't, el Salvaje Bill, que va dir que no es podia ja confiar en ell perquè havia perdut el cap, i que aquest tio portaria a Estats Units una altra guerra que no desitjaven en aquell moment. Llavors, aquesta és la teoria. D'acord? El franctirador que després va dir que sí, que havia disparat a Patton...
Ah, ho va reconèixer.
Ho va reconèixer en un altre llibre, és Douglas Vazzata. Douglas Vazzata és un tio mític perquè després de la guerra es va convertir en un dandy. Era un tio que se li donava molt bé pintar, era un tio amb gran... O sigui, que tenia una gran dopa de relacions públiques...
Sí. En fi... El rei de les festes.
Exactament. I era molt amic de Dalí.
Oh!
Que el va pintar en un dels seus quadres caracteritzat com el Quixot.
Vols dir que aquí...
No.
Dalí...
Vull dir que
i l'assassí.
Dalí i l'assassí de Patton eren molt amics.
Hòstia. Sempre Dalí.
Sempre Dalí sempre ha d'estar. Amb el bigot i posat a les 10 i quart.
Per cert, missatge de Santi Jiménez des de la distància. És molt estrany veure això, diu, grans execrables a l'altura. No era difícil, diu, també, de totes formes. On és Santi Jiménez? On és Malcolm Otero?
Ah.
Les 11 i un minut. Anava a dir pantalleros, però us diré execrables. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.